I amb nosaltres, ho anunciàvem just abans d'arribar les notícies, la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya, Tania Verge. Com està, consellera? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com es presenta el Nadal?
Doncs tranquil, tranquil. Amb tota la situació farem vacances, diguéssim, uns pocs dies amb la família i poca cosa més.
Imagino que ganes, no? Perquè venim de setmanes intenses, no? Per totes les persones que formen el govern de Catalunya. Per tant, uns dies de pausa són necessaris, no?
Per uns dies sempre està bé. No seran gaires, però els aprofitarem.
Està molt bé. Consellera, li explicava abans de començar el programa, ho hem dit també a la nostra hora anterior, és fantàstic que finalment a Catalunya hi hagi una conselleria com la que vostè encapçala, Igualtat i Feminismes, no? Que es diu molt ràpid, però jo tinc la sensació que a vostè li ha caigut una cartera al damunt d'aquelles de molt de pes i amb una dificultat extrema, no?
És una oportunitat molt bona poder construir des de zero aquest departament que posa la societat davant el mirall. Si existeix, si s'ha decidit crear, és perquè les desigualtats, les discriminacions i les violències que encara existeixen són múltiples i ho són per moltíssimes persones, en el cas de les dones, en el cas de les persones racialitzades o les persones migrades, en el cas de les persones LGTBI, les persones amb discapacitat, les persones grans, no? Pensem en el conjunt de discriminacions que afrontem en el dia a dia. I poder trenar aquesta conselleria amb les estructures existents i d'altres de nova creació és un objectiu molt potent i, a més, en el marc de la transformació feminista que es marca aquest govern. Per tant, no és només tenir una conselleria, sinó tenir una conselleria amb un mandat molt concret per poder fer aquest treball transversal amb el conjunt de departaments.
M'imagino el primer dia al seu despatx, amb totes aquestes coses que vostè acaba de dir, la sensació deu ser per on començo, no?
Sí, és un llistat enorme de tasques que teníem en ment. Tenim les coordenades molt clares. Sempre diem, les lleis d'igualtat no són recomanacions, són lleis. I, per tant, aquesta és una de les missions fonamentals de la conselleria, dotar-les de ple contingut, que tinguin tota la seva màxima potència i que en el seu desplegament no hi hagi només una sola conselleria, sinó que el conjunt de departaments de la Generalitat, des de la seva acció quotidiana, des dels seus programes, les seves polítiques, estiguin apostant per aquestes polítiques d'igualtat, com, de fet, els pressupostos també ho reflecteixen.
És que un govern feminista no ho pot ser només des d'una conselleria, no? O introdueixes el feminisme de manera transversal o ens quedem amb una simple declaració d'intencions, no?
Exacte. Les polítiques d'igualtat són totes transversals. Estiguem parlant de les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació, les polítiques per erradicar la violència masclista i, per tant, cadascun dels departaments té unes funcions específiques i, sobretot, ens hem de coordinar molt bé perquè aquestes polítiques siguin desplegades amb tota la seva eficàcia.
La paraula és igualtat, no? En el moment en què tots entenem que som iguals, bona part de la resta queda en un segon terme, no?
De fet, nosaltres posem molt de valor en la paraula llibertat. Mm-hmm. Sempre diem, sense igualtat no hi ha llibertat. Perquè és, de fet, quan tenim condicions materials cobertes, quan tenim reconeixement, quan se'ns permet ser qui som, sense discriminacions, sense aquestes violències, és quan podem exercir en plenitud la nostra llibertat. Per tant, igualtat i llibertat són dues cares de la mateixa moneda.
Seguríssim. Avui mateix hem presentat la Llei Catalana contra el Racisme, s'ha aprovat aquest migdia, aquesta memòria preliminar. Volen erradicar les múltiples formes de desigualtat, discriminació i violència étnico-racial que afecten les persones racialitzades i o migrants a Catalunya. Ho he llegit literalment per no equivocar-me. Es llegeix molt ràpid, però és molt difícil això, no? Quines són les mesures que pensen posar endavant, tirar endavant per aconseguir-ho?
Amb l'aprovació de la memòria preliminar, el que fem és obrir un procés de consulta pública on tota la ciutadania podrà participar per a fer les seves aportacions. Seguirem amb un procés participatiu, amb entitats especialitzades, amb organitzacions socials en defensa dels drets de les persones racialitzades, en general contra el racisme, i amb persones expertes. Al mateix temps, al Parlament s'ha creat una comissió d'estudi contra el racisme estructural i institucional. Tot això ha de confluir en l'elaboració d'un esborrany de llei que sigui potent, que ens ha de permetre combatre aquest racisme quotidià, aquest racisme social que ens fa sospitar d'una persona pel seu color de pell, pel fenotip, per l'origen, no? Quan entra en una botiga, qui potser no li volem llogar el pis, quines escoles no volem portar els nostres fills o filles pel tipus d'alumnat que hi ha. Podem dir moltes vegades no sóc racista, però aquest però, no?
Aquest però ho mata
tot,
no?
Ho mata tot i s'ha de combatre. Necessitem, com deia també, tenir en compte quina és la realitat material de les persones, doncs, que tenen orígens diversos o un color de pell que ha estat associat, no, amb un estigma o amb una discriminació, perquè tenen més precarietat laboral, tenen major risc de pobresa o d'exclusió social. I al mateix temps hem de veure també com les administracions podem haver incorporat el racisme en les pràctiques quotidianes, o sigui, en l'àmbit de serveis socials, de salut, la segregació escolar, els cossos de seguretat, ens afecta a totes les administracions. Igual que sempre diem, el masclisme és estructural i, per tant, el podem trobar en cada racó, en cada espai, també en les pràctiques de les administracions, amb el racisme passa el mateix. Per això necessitem aquesta llei integral. Una llei integral perquè desenvolupi polítiques públiques concretes i perquè la perspectiva antiracista ho impregni tot.
Cada vegada se'n parla més, no?, d'aquesta inconsciència social que tenim envers a diferents qüestions, no? Els micromasclismes són un clar exemple d'això. Ara parlava vostè d'aquesta situació en la que un no és conscient que està practicant aquest racisme, però que en definitiva ho està fent, no? Segurament un dels grans objectius ara mateix, ho ha dit vostè al començar, no? Parlava del mirall. Mm-hmm. És posar-nos davant del mirall per adonar-nos de tot allò que com a societat no estem fent bé, no? Mm-hmm.
Sí, i això és el que vam fer també aquest passat 25 de novembre, la campanya del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, posant el focus en les violències quotidianes. Aquestes bromes masclistes, aquestes vexacions, aquestes humiliacions que tenim molt interioritzades, que quan s'interioritzen tant es naturalitzen i passen a ser invisibles. I com que no les veiem, no ens interpel·la actuar-hi. Quan els hi posem nom, quan les identifiquem en tant que les han patit o quan les identifiquem en tant que les hem exercit, és quan podem començar a actuar-hi. Per tant, tota la tasca de prevenció, tant en l'àmbit del masclisme, en l'àmbit de la LGTB-fòbia i en l'àmbit del racisme, són objectius prioritaris de la conselleria.
A quina conclusió ha arribat vostè davant aquella bufetada que són les dades? És a dir, sembla que ha augmentat el racisme a Catalunya, sembla que han augmentat els nombres de persones, no sé si és una bona notícia, els detecten que denuncien més, i això no sé si és un indicador que ha pujat o no la violència domèstica, però situem-ho com a tal. I el tema de les agressions homòfobes, no?, que tenim dades, no?, l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat 267 incidents homòfobs a Catalunya aquest 2021, 107 dels quals a Barcelona. Què ens està passant? És a dir, perquè sembla que cada vegada aquestes coses que una bona part de la societat sap perfectament que hem de lluitar-hi en contra, d'altra banda hi ha una part de la societat que sembla que no escolta tots aquests missatges.
Doncs tens raó amb el que apuntes, que quan s'incrementen les denúncies no sempre vol dir que s'incrementin les agressions, vol dir que hi ha una major conscienciació sobre quins són els drets, sobre com es pot denunciar, sobre quins són els serveis d'acompanyament que les diferents administracions estem desplegant, i per tant acabar amb aquesta xifra oculta de diferents formes de violències sempre és positiu. Dit això, ens alerta també del que sempre hem dit, que les desigualtats per si soles no s'erradiquen. No hi ha necessàriament un progrés lineal. Avancem en drets, tenim lleis més potents que els garanteixen i sorgeixen contrareaccions. I ara mateix tenim una extrema dreta i uns discursos d'odi que estan legitimant aquestes diferents formes de violència. Per tant, també s'ha de treballar en aquesta direcció.
O dades molt preocupants, de l'Observatori de la Joventut, per exemple, no?, assegurant que hi ha un percentatge molt potent de joves que neguen la violència domèstica, per exemple. No? O la violència de gènere, per ser més exactes.
Sí, sí, aquests partits negacionistes han guanyat espai de presència institucional, però també un espai important de presència mediàtica, que ha contribuït a difondre aquests discursos que són falsos, però que cultiven, no?, aquestes desigualtats i violències. Per això fa falta entrar també molt més, tal com estem treballant amb el Departament d'Educació, en l'àmbit de les escoles, per garantir aquesta educació coeducadora que s'anomena des de l'educació en igualtat, des de l'educació en el respecte, a la diversitat sexual, a la diversitat d'orígens, per treballar ja des de la primera infància tots aquests valors que són tan necessaris per construir una societat justa.
És això el que em sembla tan difícil de la seva feina, no, consellera? El fet de que efectivament no es tracta de convèncer-los ja convençuts, sinó es tracta de fer arribar missatges que arribin a aquelles persones potser que estan desenvolupant aquest racisme inconscient del que vostè parlava, o aquests micromasclismes per part de persones que no són masclistes en absolut, però que arrosseguen una herència que els hi fa veure normal allò que no ho és. Mm-hmm. En fi, aquest clac mental, que és segurament on està la clau de l'èxit, no? D'aquest tipus de qüestions, no? Com fer que una part de la societat entengui que allò que està fent no està ben fet, no?
Clar, d'aquí les intervencions en diferents àmbits, eh? Tornant a l'àmbit de les escoles, no es tracta de fer un afegit al que s'està fent. Es tracta de fer diverses coses diferents. Per exemple, si agafem el currículum escolar i veiem ara mateix que no hi ha pràcticament referents de dones, dones que han contribuït, han fet aportacions a la història, a la literatura, a l'àmbit que sigui, s'està enviant el missatge a nens i a nenes que uns són més importants que les altres, no? O si els llibres de text, també en l'àmbit dels referents, doncs totes les persones són blanques, d'origen europeu, estem reproduint aquest missatge de supremacia d'uns territoris sobre els altres o d'uns orígens sobre els altres. Per tant, es tracta de canviar la mirada de com es fan les coses. El mateix en l'àmbit de l'educació sexoafectiva. Tenim dades preocupants d'abús sexual infantil. Un de cada 5 infants n'ha patit i és també una dada conservadora. Segurament la xifra sigui més alta. Per tant, si donem aquests coneixements des de la infància, que quan parlem de la primera infància del 0-3, els estem donant eines per identificar que el seu cos és seu, no? Que cap adult té dret a fer tocaments o a fer insinuacions o a fer invitacions que no són adequades i que, per tant, si té aquestes eines, podrà alertar a altres adults del seu voltant que està patint aquesta situació. Per tant, donem aquestes eines als infants i donem seguretat a les famílies que hi haurà aquest acompanyament també des de les escoles.
Parlant de que la seva tasca obligatòriament és ser transversal per arribar a tot arreu, aquests dies sentíem a parlar d'aquest pla del govern, ho anunciava la Conselleria de Justícia, però efectivament és una qüestió que té a veure amb la violència masclista, no? El que es coneix com la violència vicària i que havien desenvolupat vostès un pla molt interessant realment per intentar evitar dins la mesura del possible aquells titulars que ens escarrifen a tots, no? Quan sabem que un home ha matat el seu fill per castigar de per vida, per matar en vida, que és l'expressió com s'utilitza a la seva exdona, no?
És justament aquesta definició, fer mal a les criatures per agreujar, per fer mal a la mare. Dit això, les criatures, els infants i adolescents, són sempre víctimes directes de la violència masclista. Un pare maltractador no pot ser un bon pare. Per això el decret llei que aprovava el govern la setmana passada el que fa és revertir aquesta tendència de l'àmbit judicial, que és a garantir la custòdia compartida sense tenir en compte aquestes situacions de violència masclista i com pot estar afectant tant a la mare com als infants, restringint, en aquest cas, diguéssim, traient el dret al pare a relacionar-se amb les criatures, no només quan hi hagi una sentència o una denúncia, sinó davant indicis fonamentats que l'autoritat judicial
que
decidirà...
Clar, que estigui clar, no?
Exacte, que protegirà els infants d'aquestes situacions i que permetrà també que puguin rebre acompanyament psicològic sense la necessitat del consentiment patern, en aquest cas del pare agressor.
Han augmentat els delictes per homofòbia, no? Sembla?
Ja, veiem dades en què hi ha uns repunts, però com deia, la interpretació és més complexa pel que dèiem, com que s'ha avançat en la garantia de drets. Hi ha molta més informació sobre on denunciar i la resposta institucional també és més ferma. Augmenta la denúncia també perquè hi ha més empoderament per denunciar. Això no treu, com deia, que tots aquests discursos d'odi no estiguin provocant un augment en els delictes d'odi, com ho són també les agressions per LGTB-fòbia.
Ho dic perquè, efectivament, s'han sentit últimament discursos de gent que probablement és una víctima d'aquesta psicosi, però de gent que diu, jo abans sortia al carrer tan tranquil, i ara no. És cert, i aquesta és una cosa que sabem des de fa molt de temps, que una cosa és la inseguretat i l'altra és la sensació d'inseguretat, que són dues coses diferents. Però, home, és veritat també que gent molt potent, és que l'altre dia escoltava el Jorge Javier Vázquez, que feia aquestes declaracions, parlava de Madrid, estava parlant de Madrid, deia que ell no sortia al carrer segur, com abans sí sortia al carrer, no? Alguna cosa sembla que està passant, no? També les xarxes, m'imagino, que fan molt de soroll i esdevenen un gran altaveu d'aquelles coses que passen. No?
Les xarxes contribueixen a poder visualitzar totes aquestes situacions i, el mateix, i això contribueix a sensibilitzar, a no donar per suposat, com deia abans, que l'avenç en la igualtat és sempre lineal, sinó que aquests retrocessos poden ocórrer o que no s'avança tan ràpidament com voldríem. Al mateix temps, les xarxes poden acabar sent una caixa de ressonància, o els mitjans, depèn de com es presenti la informació, es pot generar aquesta sensació de major por, com també ocorre sovint amb els casos de violacions, especialment aquelles violacions que han passat a l'espai públic, on s'ha utilitzat violència, i acabem, en aquest cas, doncs, generant aquesta sensació de por al conjunt de dones o al conjunt de persones LGTBI, i a vegades amb uns missatges que no serien els més adequats, no? Perquè no es tracta que deixem de fer coses, sinó que eduquem, no? Que sensibilitzem, que fem prevenció, que actuem de manera contundent davant les agressions, siguin del signe que sigui.
Cadascun d'aquests temes ens podríem dedicar-hi una entrevista sencera, veritat, perquè són qüestions molt, molt delicades. Parlem un moment, vostè abans ha passat de puntetes per al tema de la discapacitat, no? Diem discapacitat i diem discapacitats, però no diem disminuïts, malgrat no hem aconseguit introduir aquest canvi a la Constitució, no?, que tant es reclama, no? Com ha viscut vostè tot aquest procés, consellera?
Doncs Catalunya té una llei que és pionera a nivell estatal i a nivell europeu, que és la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, on s'inclouen múltiples eixos de discriminació, entre ells el capacitisme. I aquesta també és una tasca de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, es vetllar perquè les persones amb discapacitat no es vegin discriminades en l'accés a serveis, no es vegin discriminades en l'accés a feines, no? I que tinguin... Estem muntant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació amb el corresponent formulari de denúncia, que se sentin acompanyades, que puguin denunciar la situació, sigui perquè l'hagi produït un particular o una empresa, o la pròpia administració. Com deia abans, assumim que les administracions també podem cometre errors, també podem tenir inèrcies, també podem no estar ajustant els nostres serveis de manera adequada a les necessitats del conjunt de la població. Per tant, el desplegament d'aquesta llei, que com dic és un dels objectius de la Conselleria, és una tasca molt important i podrà donar molta visibilitat i conscienciació i resposta, evidentment, a les persones discapacitades que estiguin patint discriminacions.
Em permet que li confessi una idea. Jo, que soc profundament feminista, i a més ho hem dit més d'una vegada, de fet no hem dit que aquest és un... que jo soc feminista, sinó hem dit que aquest és un programa feminista i crec que ho estem evidenciant dia rere dia, no? Quan escolto aquesta polèmica entre el as, os i es... La veritat és que no sé massa bé en què pensar. Vostè l'altre dia parlava, posava un exemple, dir que calia italianitzar una mica el concepte i parlar del totis en lloc de totes i tots. I deixa'm dir-li, jo tinc un grup d'amigues feministes potent, diguem, polítiques importants d'aquest país i fins i tot de l'Estat, que l'altre dia parlàvem d'això i, clar, em posaven al damunt la taula una qüestió molt important, no? Perquè em deien, i eren, insisteixo, ja li diré fora d'antena, no?, el nom d'algunes d'elles, però eren persones que no hi ha cap dubte, eh? Uh-huh. Em deien, home, és que això, en realitat, és una bufetada contra el feminisme, perquè significa la invisibilització de les dones. I és veritat que ens ha costat molt a tots i a totes el aprendre a parlar fent ús del tots i totes, per quan finalment ens hem habituat a substituir tot això per una altra expressió. Les entén, aquestes persones?
El feminisme mai ha sigut un bloc monolític. Sempre ha tingut diferents corrents, no té unanimitat en totes i cadascuna de les qüestions i no passa absolutament res. Aquesta és la riquesa també del feminisme. Dit això, el llenguatge crea imaginaris. El llenguatge ens ajuda a imaginar la realitat d'una determinada manera i a reconèixer determinades realitats. Per tant, l'ús de la I, aquesta flexió amb la I, amb l'exemple del totis, està dirigit al reconeixement de les persones no binàries. Unes persones que també necessiten aquest reconeixement i que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes no s'inventa el llenguatge amb la flexió de la I. Aquest llenguatge existeix al carrer, per tant, el que vam fer i el que fem és utilitzar-lo en determinats contextos quan volem visibilitzar aquesta realitat. Com han fet durant molt de temps amb la visualització de les dones al desdoblar tots i totes, eh? Per tant, estem en la mateixa lògica. No hi ha cap mena de pretensió d'invisibilitzar a ningú,
no, una cosa és que
sinó d'ampliar el reconeixement.
L'altra cosa és que al final no s'acabi aconseguint això. És a dir, perquè efectivament, si el que impulsem és el totes, o el totis, és igual, aquestes dones que durant molts anys han reclamat la necessitat de feminitzar el llenguatge, d'alguna manera queden una altra vegada amagades, no? No ho sé, no ho sé. A mi em sembla un debat interessantíssim, aquest.
És un debat molt interessant i l'aspiració seria que s'hi sumés tothom a aquest debat, que poguéssim tenir un debat pausat amb totes les seves implicacions i valorar les diferents alternatives. En qualsevol cas, el llenguatge no només està per parlar, sinó el llenguatge reflecteix realitats i quantes més en pugui reflectir, millor. No és excloent utilitzar una expressió o una altra. Es poden utilitzar de manera simultània o de manera alternativa.
Bé, en qualsevol cas, té vostè moltes coses per endavant. Ara pràcticament es compleixen 7 mesos, no?, des que va arribar la conselleria. Quins són a dia d'avui els seus grans objectius, consellera?
Els grans objectius tenen a veure, d'una banda, en fer que les polítiques d'igualtat siguin realment centrals a tota l'agenda política. Aquest és un treball de fons que ja té unes primeres visualitzacions en el cas dels pressupostos. No és només allò que s'ha consignat de recursos per al Departament d'Igualtat i Feminisme, sinó com els diferents departaments també estan implementant polítiques que tenen un fort impacte de reducció en les desigualtats.
S'ha doblat, no?, pràcticament el pressupost dedicat a aquestes matèries, no? Estem parlant d'uns 92 milions
és el que té la Conselleria d'Igualtat i Feminismes per a aquestes polítiques específiques, mm-hmm, però que s'implementen, o les polítiques d'igualtat van molt més enllà d'un departament, com deia abans. Per tant, per posar un exemple, el Departament de Cultura destina en aquests pressupostos més de 12 milions d'euros a fomentar la igualtat en el món cultural. L'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, el Departament de Salut n'ha consignat 4 milions i mig en aquest primer exercici. Després tenim polítiques com la gratuïtat de l'I2, de l'infantil en 2 anys, que té un fort impacte no només en igualtat d'oportunitats i en reducció de la pobresa infantil, sinó també en conciliació, en les possibilitats que les dones, perquè majoritàriament els rols socials encara fan que avui en dia aquest treball de cura s'assigni majoritàriament a les dones, doncs puguin treballar a temps complet en lloc de temps parcial o abandonar el mercat de treball. Per tant, hi ha un conjunt de polítiques que estan dirigint aquesta transformació feminista i que tenen a veure amb aquesta onada tan potent que també hi ha al carrer.
No té la sensació que, segons va passant el temps, cada vegada ens inventem nous tipus de racisme? Per exemple, igualtat, no? Estem parlant d'igualtat. Ara sap de què parlarem? Quan vostè marxi, després de la publicitat, ens situarem en una notícia que ja ens va cridar l'atenció. Deia que una de cada 3 persones al món no s'ha connectat mai a internet, i hem decidit traslladar tota aquesta situació a casa nostra i veure quanta gent a Barcelona, a Catalunya, no té la possibilitat de connectar-se a internet en un moment en el qual, d'altra banda, viure sense internet cada vegada és més complicat. Ho acabem de veure amb La Meva Salut, ho estem veient amb la quantitat d'oficines bancàries que es tanquen i què passa amb la gent gran. No comencem a tenir necessitat de la paraula igualtat també quan parlem des d'un punt de vista de la dependència tecnològica?
Sí, així ho entenem, eh? Quan abans posava els exemples de què inclou aquesta llei d'igualtat de tracte i no discriminació i que nosaltres tenim la responsabilitat de desenvolupar i així ho estem fent, un dels exemples que posem, justament el comentaves, és avis i àvies que reben aquests codis QR d'informació bancària i que molt probablement no saben llegir.
Ni obrir-los, probablement no saben obrir-los.
Amb el mòbil, i això és edatisme. No, és una discriminació per raó d'edat, edatisme.
No havia sentit mai aquesta paraula. Edatisme.
Edatisme. Sí. Crec que necessitem posar noms a aquestes formes de discriminacions, perquè quan una cosa té nom, la podem, no només vol dir que l'hem identificat, sinó que podem posar solucions i podem posar polítiques que les corregeixin.
Sí, sí, edatisme. Doncs ara en parlarem d'edatisme. Escolti'm una cosa, permeti'm una broma per acabar, quasi, una broma. Li recomano als seus socis de govern que siguin Junts i Juntes per Catalunya o preferies Juntis per Catalunya?
Poden anar combinant. De fet, tenen el grup de Juntes, no? La sectorial de dones de Junts ja utilitza el femení genèric.
A vostè li arriben tots aquests problemes que després diuen que arriben als mitjans de comunicació, que tremola el govern, que es trenca tot, que hi ha crisi, que, o a la seva conselleria la deixen una mica més tranquil·la?
Nosaltres estem treballant bé amb el conjunt de conselleries. Per nosaltres és bàsic aquest treball interdepartamental. Com deia, agafem l'àmbit de les violències masclistes. Afecten no només l'àmbit de la parella o l'àmbit familiar, però també es produeixen en l'àmbit educatiu, en l'àmbit laboral, en l'àmbit digital, en l'àmbit comunitari. Per tant, necessitem treballar amb el conjunt de conselleries. Hem trobat no només molt bona disposició, sinó que tenim molts grups de treball en marxa amb els diferents departaments, en l'àmbit de drets de les dones, de drets LGTBI, d'igualtat de tracte i no discriminació, i per tant, a vegades aquest soroll mediàtic tendeix a amplificar algunes divergències que, d'altra banda, doncs, sempre són normals en un govern de coalició, però en el dia a dia estem treballant molt bé.
Li ha sigut la carta als Reis?
L'estic pensant, encara l'estic rumiant, no la tinc tancada. No he tingut temps de pensar.
Però té el regal estrella o no el té? Ah, em sembla que sí.
Per mi, sí. Per la conselleria.
Per la conselleria, no, per la consellera. Els Reis no en saben de polítics, els Reis saben de persones. Per tant, la consellera Tània Verge, quan deixa de ser consellera i passa a ser la Tània Verge, segur que fa una carta als Reis, no? Li ha demanat el seu desig o no?
Sí, tinc part de la carta escrita, sí.
Es pot saber?
Tinc diverses coses. El que em fa patir més, de fet, és no tenir temps de complir jo amb la part de la carta als Reis que m'escriuen altres persones de la família. Això sí que no estic trobant l'espai a l'agenda per fer-hi lloc.
Això ens treu un altre tema, el de la conciliació, no?
Sí.
Que difícil, no?
És molt difícil. Tal com s'organitza la vida política, fa molt difícil la conciliació, i aquest era un dels temes que en la meva faceta anterior com a acadèmica havia estudiat, i és del que més reprodueix la desigualtat, perquè fa que menys dones s'hi puguin dedicar o que durin menys temps quan s'hi dediquen. S'ha de canviar. S'ha de canviar també fins i tot l'expectativa que té la ciutadania del polític o la política que dona la vida al final, no? Que té tota la seva agenda, totes les hores del dia dedicada a la política, i hi ha d'haver temps per a totes les coses.
I que després resulta que els polítics no fan res, eh? Aquesta deu ser una crítica tan difícil d'encaixar, no?
Sí, és una crítica fàcil, perquè a vegades cal picar molta pedra, en el sentit que cal fer molt de treball previ abans que es pugui presentar, doncs, un avantprojecte de llei, o abans que es pugui desenvolupar una política, perquè doncs, s'han hagut de buscar els recursos o de treballar, no?, amb les diferents entitats que contribuirien a implementar aquell servei, per exemple, i per tant tot allò que és difícil d'explicar, perquè difícil en el sentit d'això, que no és el més visible, doncs pot donar aquesta sensació que no estem fent prou, quan en canvi estem les 24 hores, 7 dies a la setmana gairebé.
Esperem que hagi estat tan bona que els Reis li portin totes les coses, inclòs el temps, per fer possible la resta de demandes per part de la seva família. Consellera Tània Verge, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Li recordo que aquest és un programa feminista, per tant, sempre que vulgui, aquí té casa seva. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda. És la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge. Ara fem una petita pausa.